migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
No som conscients de la fortuna que tenim vivint a Catalunya. No ho dic de conya, eh? Ara ho dic des d'una manera de viure com a territori, deixant al marge qüestions polítiques, deixant al marge qüestions d'impostos, deixant al marge les cues de sanitat, deixant al marge si funciona o no funciona el transport públic, deixant al marge els problemes de rodalies i d'altres que em podria ara pensar, la sequera, deixant al marge tot això, vull deixar al marge tot això, que són unes quantes coses, però ostres, és que sembla que els preus dels aliments, en fi, podries continuar, ja sabeu que si fem una llista de coses, possiblement no acabaríem, no? Parlo de la riquesa patrimonial que tenim a Catalunya, com a territori. De nord a sud i d'est a oest, des de els quatre punts de cardinals. I possiblement això moltes vegades se'ns oblida, segurament per totes les notícies i tots els quès que acabo d'esmentar abans, no? Però conforme patrimoni, conforme riquesa cultural, és una qüestió insondable. Segurament això és exportable a tota la resta d'Espanya, segur, seguríssim, seguríssim. Però com nosaltres ens toca parlar del territori, parlem del territori. Mireu, ara comença la primavera. Bueno, ja han començat la primavera. Més aviat estem pràcticament ja ensumant l'estiu amb la caloreta que fa. Però, és una època, igual que les flors s'obren i les abelles comencen a buscar mel i polen per fer mel, doncs comença una època de fires, una època en què la bona part es fa durant tot l'any, però la bona part d'exhibició de patrimoni cultural i de patrimoni es fa a partir de la primavera amb un punt àlgid que és el 15 d'agost. El 15 d'agost és el dia on hi ha més festes majors i fires a Catalunya. 15 d'agost seria el prime time de festes, no? Suposo que coincidim amb les vacances i tot allò, no? La temporada, després de la collita, etcètera, etcètera. Tot això podríem estar rebuscant en les nostres arrels. Però, si a partir d'ara traiem les més mediàtiques, potser, jo que sé, em passa pel cap, la Patum de Berga seria una d'aquestes mediàtiques, la baixada de les torxes del Pirineu seria una altra. Hi ha unes quantes que el temps de flors de Girona, fantàstic, es posa maquíssima Girona, però són molt mediàtiques per volum de població i de zona. Si traiem les més mediàtiques, que serien les que primer ens veurien, em vindrien al cap, doncs hi anem als pobles petits. Petits, 500 habitants, 300 habitants, micropobles pràcticament, no? Que també tenen aquestes festes majors i aquestes fires, descobrirem, i aquí és on vull venir conforme a tradició, conforme a riquesa patrimonial, conforme a riquesa cultural, que cada poble, més enllà dels concerts de la Xenoa o d'Oques Grasses, que això estaria per tot arreu, més enllà de la fira de productes de proximitat quilòmetre zero, que també entrarien aquí, cada poble, per molt petit que sigui, cada poble té, cada fira té el seu detall. Cada fira té ser el seu patrimoni únic d'aquell poble i d'aquell micropoble. Únic, per molt petit que sigui. Una característica molt, 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 molt particular. No ens ho acabaríem. I us puc ben assegurar que cada poble ho té. Cada poble ho té. Avui parlarem d'això, d'aquest inici de temporada de fires, i en parlarem d'una en concret que segurament la immensa majoria no coneixereu. La Fira de l'Ordi. Coneixeu la Fira de l'Ordi? Doncs es fa un poble que es diu Ordis. Poble petit. 400 habitants, penso. Més o menys, xifres rodones. No sé el padró del poble, però per qui anem, eh? Avui parlarem d'això. Ho posarem com a exemple de tota aquesta riquesa, de tota aquesta riquesa patrimonial i cultural que tenim a Catalunya i que moltes vegades no la posem en valor. Per què? Perquè no ens ho deixen veure. Perquè totes les notícies que ens arriben entre les cues de sanitat i de més i les baralles polítiques no ens deixen veure tota aquesta riquesa que tenim al nostre territori. Doncs avui en parlarem. d'una obvietat, però que s'ha de parlar. Què tal? Soc el José Miguel Cruz. Benvinguts a migdia, a Cope Catalunya i Andorra. Hem començat bé, no?, perquè és un bon què i sobretot és un planazo de cara al cap de setmana. La fira d'or de l'Ordi no és aquest cap de setmana, és el 12 de maig, vull dir que encara queda. Però sí que hi ha molts planazos per fer. Per què? Doncs perquè tenim un temps que ens ho permetrà, en aquest cas. Si no plourà, no tindrem núvols, no... És un dia molt assolellat, molt estable, una tarda de divendres, però no només aquesta tarda, sinó que això... De fet, aquesta tarda, fins i tot per Pirineu, igual trobem algun núvol despistat, però això es desfarà ràpidament, eh? Si parlem del cap de setmana, tant dissabte com diumenge, la notícia és que cap núvol, cap pluja, sol a tot arreu... Tenim un anticicló a sobre que ens farà la guitza si és que esperem pluja, perquè no esperem pluja, i les temperatures en alça. Fins i tot a cap de setmana esperem a tocar sostres de 30 graus a ponent, vull dir, 30 possiblement passats, a ponent, caloreta a les hores centrals del dia. I ja està, és que no hi ha cap història més. Igual el dilluns com alguna cosa, però ara mateix aquesta seria el què. Estabilitat, sol i bona temperatura. I com tenim la situació a la xarxa viària? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon divendres, benvinguda.
Hola, bon divendres, Josep Miquel. Ens hem de dir que la situació viària en aquests moments presenta només punts de mobilitat a les rondes. Són, de moment, trams d'un parell de quilòmetres, res destacable, i si és que a la B30, per exemple, hi ha un quilòmetre i mig en sentit Girona. Compte si aneu cap a Castellgalí, ja que hi ha unes obres, i en sentit Abrera s'està alentint bastant la circulació, tot i que ja no hi ha un carril tallat. I pel que fa la resta, de moment, tot tranquil. També desitjar-vos un bon cap de setmana, molt sol i molta tranquil·litat.
El sol el tindrem, espero que la tranquil·litat també, i que tu també tinguis un bon cap de setmana, Sílvia, cuida't.
Gràcies, guapos.
Adéu. Escolta'm, de seguida parlem d'aquestes fires d'aquesta temporada amb el Roc Solà. Hola, Roc, com estàs? Benvingut, bon migdia.
Hola, bon dia a tothom, bon migdia.
Tu d'on ets?
Jo sóc concretament del poble d'Ordis.
Tu, és el teu poble?
És el meu poble, sí, efectivament.
Com has dit de despistat? Mira que estic treballant mesos amb el Roc i jo pensava que eres de Figueres. Bueno, no sé per què ho tenia al cap, que tu eres de Figueres.
Suposo perquè amb les converses que hem mantingut a la redacció, com que dic que vaig amb el tren a Figueres i tot això, clar, jo arribo a Figueres, però vale, vaig cap al poble.
Llavors, et parlaràs del teu poble, llavors?
Efectivament.
Però se m'acaben de marcar un gol aquesta gent de la redacció, perquè no ho sabia, eh? Clar, jo estava parlant abans i ella anava dient sí. Clar, dic, mira, com és ella que ha preparat tota l'entrevista i tot això. Doncs parlarem del teu poble i parlarem d'aquesta particularitat de la Fira de l'Ordi. En parlarem de seguida, però sabeu que aquestes coses s'han de fer amb la panxa plena. Sí, amb la panxa plena. La Cabrera, Barcelona. La Cabrera, Barcelona, és un bon lloc per omplir la panxa, home, sobretot si t'agrada la carn. Si t'agrada la carn, és un lloc ideal. Si ets un fanàtic de la brasa, estem parlant de que no pots deixar d'anar a la Cabrera Barcelona, al carrer de la Diputació 239. Això està entre Balmes, carrer Balmes i Rambla Catalunya a Barcelona. Per viure la passió per la carn i el foc, la Cabrera doncs és originària d'Argentina. Va ser creada pel xef Gastón Ribeira, que és el seu creador i ànima d'aquest assador, que és un dels assadors més exitosos de Buenos Aires, la Cabrera. Pues estem parlant d'Argentina, carn Cabrera, pues ja està, aquí ho tens tot, eh? És una experiència única pels amants de la carn, ja ho sabeu. Per reservar, doncs què heu de fer? Doncs per Google Maps o trucant, busqueu la Cabrera Barcelona al web i ho trobareu, o per telèfon 93 878 32 30. 93 878 32 30. La Cabrera Barcelona.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour. Como con la cerveza holandesa Carrefour a solo 26 céntimos la lata. Y ofertas como la costilla de cerdo Carrefour a 4,99 € el kilo. Hasta el 14 de abril en hipermercados, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva en el mes del circuito con Viajes del Corte Inglés y Club de Vacaciones y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Circuitos para jóvenes más 60 años, por España, Europa o Egipto, con guía acompañante y transporte desde tu ciudad. Consulta condiciones.
Cornisa Cantábrica, más de 1.200 kilómetros de vías no aptas.
Es una carretera que pasan coches, pero no sé dónde estoy.
Pues la verdad es que no tengo ni idea de dónde estoy. He hecho un cambio de sentido en una vía de servicio y ni idea.
Pide tu grúa desde la app y te geolocalizamos estés donde estés. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
El próximo lunes 15 de abril, en Herrera en COPE, brindaremos por el mejor vino en el Duero Wine Fest en Salamanca. Un foro creado para profesionales y amantes del vino que potencia el río Duero como vertebrador de la riqueza vitivinícola de Castilla y León. El lunes 15 de abril, Herrera en COPE, en el Duero Wine Fest, Junta de Castilla y León.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs parlem d'aquest començament de temporada de fires. Roc Solà, què tal després d'aquest gol? Que tinc aquesta sorpresa que tinc. Benvingut, Roc, com estàs?
Molt bé, molt bé. Tu com estàs?
Bé, jo encantat. I a més, parlar d'aquest tema és molt agradable. Doncs, per començar, quantes fires hi ha a Catalunya? Suposo que això és molt difícil de comptar perquè cada poble té la seva. Sí, una doncs, o més.
Clar, clar, correcte, correcte. O sigui, no... Ciutats com Figueres, ciutats d'aquestes grans, tenen moltes i moltes fires, però les dades de l'IDESCAT marquen que en total a Catalunya hi ha unes 372 fires, que són dades que bueno, estan augmentant exponencialment en els últims anys, però perquè venim de l'època Covid. Mm. Llavors, les dades prepandèmia, que són les a les que ens hem d'intentar acostar, és de 439 fires. És una dada rècord de Catalunya, és la dada més alta que s'ha registrat mai a la història de Catalunya de fires actives. Però, clar, què passa? Amb la pandèmia doncs, va haver-hi moltes fires que van dir doncs, aquest any no obrim, i l'any següent tampoc, i ara estan reobrint totes i també creant-se'n de noves.
Suposem per comarques o posem per zones de Catalunya, per províncies, com prefereixis, a on estarien concentrades la major quantitat de fires?
Mira, la major quantitat de fires, i aquí em toca treure una mica de pit, com dirien els aficionats del Girona, no? L'orgull gironí, és a les comarques gironines és on es concentren la majoria de fires, amb un total de 79 a tot Catalunya, superant a l'àrea metropolitana de Barcelona, que se'n compten 70, i a les comarques centrals, que se'n compten 69. Aquestes tres són les màximes de tot Catalunya, són les úniques zones que passen de les 40 fires. Destaquem també les, perquè ens fem una mica d'idea de les zones, el Pla de l'Ebre, està a Tarragona també, està a Lleida, llavors aquestes comarques que estan més properes a tot el que és Aragó, la Comunitat Valenciana, no tenen tantes fires com les comarques que toquen més a França, que estan més en el centre de Catalunya.
Mireu que estem parlant d'una particularitat. Parlem d'una fira en concret, la del poble de l'amic Roc Solà, que és la fira de l'Ordi el 12 de maig. Tenim al telèfon a la seva alcaldessa, l'Anna Torrentà, alcaldessa d'Ordis. Anna, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Anna. Com van els preparatius de la fira?
Doncs bé, ja estan encaminats, queda poc més d'un mes. O sigui que les coses ja estan agafant forma i començant a fer bueno, els cartells amb els actes i totes les activitats que hi haurà durant aquell dia.
Bé, en aquest cas, la Fira de l'Ordi és la que dona nom al poble.
Exacte, quan pensàvem quin nom hauria de tenir la fira, i tens raó, que n'hi ha moltes a tot arreu, i per no repetir-les i així, vam pensar que el més important era posar en valor el nostre municipi i què tenia de diferent el nostre municipi de la resta. Llavors té nom de cereal, el nostre poble, perquè tradicionalment està en una zona de secà, i l'Ordi és part important dels cereals que es sembren al voltant del poble. I vam decidir doncs, que fos primer la festa de l'Ordi, perquè tenia uns quants dies de celebració,
sí,
amb els encarat més amb el cereal i la cervesa, que és el seu gran producte, diguéssim, que tots en consumim.
Jo ara t'anava a preguntar, Anna, què es fa avui en dia amb l'Ordi? La cervesa, bàsicament cervesa.
Sí, bueno, és un farratge, també per donar aliment als animals. Però sí que la cervesa, també n'hi ha de blat, i d'altres cereals, però la cervesa és l'ingredient bàsic, el seu ingredient bàsic, que és l'ordi, diguéssim. De fet, tradicionalment, l'ordi va tenir una beguda que es deia ordiate, que després va derivar en horchata, que era els primers documents parlen de l'època romana i així com a beguda de gladiadors, que era com una tisana feta amb ordi, i es deia ordiate, que els primers anys de la fira vam intentar també tornar-lo a recuperar, i sí, de fet té gust com a l'horchata, diguéssim, així blanquinós. Sí.
Veus, quan jo explicava lo del patrimoni, el detall, veieu com tinc tota la raó del món. A veure, quantes persones que puguin estar escoltant ara sabien això que acaba d'explicar l'alcaldessa? Jo d'entrada no ho sabia, no tenia ni idea d'això. I encara, per exemple, aquesta fira, feu un exemple d'aquesta beguda originària que esmenten aquests documents, d'aquesta mena d'horchata?
Ara les últimes fires no n'hem feta, però sí que durant unes fires, les primeres, en vam fer.
I està bona?
I ara sí que està bo, sí.
Sap com a horchata, sí.
Bueno, té un gust perquè el barreges també amb llet i canyella, i té un gust així. Sí, són... hi ha molts cereals que en un inici eren tisanes, que es feien begudes, infusions, diguéssim, d'aquests cereals, originàriament,
Sí. Des de l'Ajuntament, des d'un Ajuntament, quan es planteja la fira, per exemple, en aquest cas, l'ordi que estem parlant, com es comença? Perquè, clar, sempre la participació del poble i de les associacions acostuma a ser bastant essencial dins de tot això, no?
És bàsic, perquè un ajuntament, i més com el nostre, que som 370 habitants...
Que us coneixeu tots, tota bàsicament.
Però si tota la càrrega l'ha de portar l'Ajuntament, que som 7 regidors i tothom amb les seves feines particulars, i cobrant zero, diguéssim, és difícil que surti una feina ben feta, i per això les associacions, des de l'AFA, l'Associació de Tractors... Hi havia també una altra associació, que és qui la va començar també, el Centre Cultural, doncs entre tots ho fem tot. Ara el pes el porta sobretot l'Associació de Tractors Antics d'Ordis, que són els qui bueno, l'organitzen més, i nosaltres estem a darrere de coixí, diguéssim, l'Ajuntament.
A la fira què es pot trobar i què es pot veure, la fira de l'Ordi?
Doncs a la fira hi ha tot d'activitats, com a totes les fires, tenen un nexe comú, no? Les parades amb productes artesanals, quilòmetre zero. Si pot ser, intentem que no hi hagi més d'un producte repetit, perquè també tothom vingui i també tingui la seva venda, no? I després hi ha activitats durant el dia. Hi ha el Pagès de Ferro, que és un concurs també relacionat amb el món de la pagesia. I també després hi ha el Birretast, que això és el que atreu més gent també, que fem tastos de cervesa artesana. Després hi ha votacions entre tothom que fa els tastos. L'any passat va haver-hi més de cap a un miler de tastos, i es tria la cervesa guanyadora de la fira, que l'any següent és el que la venem com a cervesa de la fira guanyadora de l'any anterior, i bé, hi ha més volum de venda d'aquesta cervesa.
Clar. Anna, clar, jo suposo que quan hi ha aquest tipus de vents, el que acostuma a passar, doncs, és que la població es multiplica, és a dir, els dies de fira acostuma a multiplicar-se o anar la gent a passar una estona, no?, a la fira, a gaudir, a mirar, a comprar, el que sigui. Això suposo que també passa a Ordis, no?
Sí, ve gent de la resta de pobles del voltant, i, de fet, és un dia, el dia de la fira, el poble es transforma, canvia totalment. És com quan neven els pobles, que els paisatges són diferents. Sí. Quan al poble hi ha la fira, doncs es transforma, i els carrers semblen diferents, i tothom surt al carrer, i és l'oportunitat de que gent del voltant, o de més lluny inclús, doncs vingui a veure el poble, quan potser el veuria per la carretera passant i no hi entraria.
D'acord. També ajuda a fer una mica de promoció, en aquest cas. Promoció turística seria un què,
sí,
no?
Sí, en poblets petits, sí, les fires són un punt d'atracció del poble, i la gent ve i visita els carrerons del poble, potser que inclús no hi ha ni parades de fira, pel sol fet de ser allà aquell dia i visitar el nostre municipi. Sí.
Anna, tinc una curiositat que te l'he de preguntar. Clar, tinc dos. La primera, és parlar de rentabilitat. Quan es munta una fira així, des del punt de vista, en aquest cas perquè parlem d'Ordis, però de qualsevol municipi, clar, cada municipi tindrà la seva cosa, no? Però això, econòmicament, com es mira? És rentable? No és l'objectiu? Com es fa això?
Per la nostra fira, parlo?
Sí,
la nostra fira no... Amb clau d'Ajuntament, normalment no mires les coses per treure'n un rendiment econòmic, sinó és per una activitat generada al poble o una despesa necessària pel municipi.
D'acord.
Pot ser la llar d'infants. O sigui, són despeses que no tenen retorn, econòmic, però sí de promoció i de que la gent que ve a les parades i paradetes i les associacions, elles sí que poden recaudar diners per passar el seu any.
I la darrera pregunta és una mica mirar-nos al melic. Anna, des dels anys que has vist la fira, quina nota donaries a les darreres edicions de la Fira de l'Ordi? És una pregunta d'aquelles, eh? No és pregunta trampa, eh? No és pregunta trampa, eh?
No, farem la 18a. Pel que havíem anat perdent coses i guanyant coses. O sigui, al principi fèiem diferents plantacions de cereals, varietats de l'ordi que ja s'havien perdut i així. Això ja ho hem anat deixant i al final ha anat donant pas a un altre tipus de fira on està molt enfocada en el birretast i la cervesa artesana a quilòmetre zero. I jo crec que al final anem evolucionant amb el que demana també la societat. Per tant, jo... Sempre anem pujant, o sigui, sempre anem pujant de nota perquè anem millorant i anem aportant el que li interessa a la gent i el que ens fa ser una fira diferent. Mm.
Doncs d'entrada comencem pel 12, que jo havia dit el 22, no, el 12, el 12 de maig.
No, el 12.
Tenim la fira de l'Ordi a Ordis. Senyora Anna Torrentà, alcaldessa d'Ordis, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i haver-nos fet 5 cèntims de la fira, i a gaudir-la, que toca.
Un plaer i ens hi trobem tots, doncs. Esteu convidats.
Gràcies, home, gràcies, dona, en aquest cas. Doncs a gaudir de l'Ordi, que per cert, si hem de fer un què, estava pensant ara l'Ordi, si no ho teniu clar, la traducció al castellà de l'Ordi seria cebada. La cebada, en castellà, és l'Ordi en català. I després tenim la cibada, que seria l'avena.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Flexicar.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando. Ya.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana con Cristina López Slichting.
Esports COPE, un equip guanyador. Debats, opinió, informació, protagonistes...
Tenim al telèfon el que està considerat el pare futbolístic de Xavi, que és el Joan Vilà.
No sé si en algun moment s'ho repensarà. Podria, en tot cas, el meu desig seria que el Xavi continués aquí.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de dos quarts de dues del migdia. Estava reflexionant sobre aquesta traducció literal de l'ordi. En castellà seria la cebada. La cebada, i potser després penses, i llavors cibada, en català què és? Pues cibada és la avena. Cibada en català, avena en castellà, ordi en català, cebada en castellà. És curiós, eh? Aquest tipus de traduccions que també, bé, seria una altra reflexió. És el moment d'actualitzar els titulars de la jornada abans que continuï divagant d'aquesta manera. Actualitzem titulars destacats de la jornada aquest divendres, dia 12 d'abril, amb la Yolanda Canales. Yolanda, bon dia, benvinguda.
Bon dia. Això seria falsos amigos, que es diuen. Jo el que us explicaré és que un alumne d'infantil de l'Escola de la Concepció, a la dreta de l'Eixample de Barcelona, es va punxar aquest dimecres a la tarda amb una xeringa que hi havia una jardinera a l'entorn escolar del centre educatiu. Les famílies del centre ja fa temps que alerten dels mals usos que hi ha als passatges que envolten l'escola als vespres, provocant cada dia hi hagi restes de brutícia i també males olors. El nen, en tot cas, va ser atès al CAP i a l'Hospital de Sant Pau. Se li ha fet una anàlisi de sang i ara se li faran controls. Us expliquem també que la Junta Electoral Central ha acordat que el vot per correu per a les eleccions autonòmiques al Parlament es podrà dipositar en l'horari d'obertura habitual de les oficines de correus a tot Espanya i fins al dijous 9 de maig. Amb la decisió d'ampliació adoptada per la GEC, els ciutadans que sol·licitin exercir el dret a vot per correu disposaran, doncs, de més temps per dipositar-ho. I ja que parlem d'eleccions, el cap de llista del PP a les autonòmiques, Alejandro Fernández, insisteix que amb la deriva radical que ha agafat Junts amb el pròfug Puigdemont no es pot fer res. Durant un esmorzar del Fòrum Europa ha assegurat que a Catalunya no hi ha tampoc la confiança suficient per reformar el sistema de finançament i ha enviat un missatge clar a les patums econòmiques catalanes. La històrica Ciu no tornarà. I coneixerem també que els hi sembla als barcelonins la proposta de rebatejar l'estació de Sants amb el nom de la soprano Montserrat Caballé i també que hi diu el món de la cultura i de l'òpera. Mereix algun tipus de reconeixement que no sigui només una estació de tren, la soprano catalana?
Home, jo crec que sí, que mereix un reconeixement la soprano catalana Montserrat Caballé. Evidentment, això és una evidència, però bé, canviar el nom de l'estació de Sants...
Potser es dirà Estació de Sants, Montserrat Caballé, com a aeroport del Prat, Josep Tarradellas.
Vale, i qui li diu aeroport Josep Tarradellas?
Però com per això, si només es mereix això o alguna cosa
home,
més.
Home, es mereix una cosa molt més, no només això, perquè qui dirà l'estació de Sants, Montserrat Caballé? Ningú. Com igual que l'aeroport del Prat, Josep Tarradellas, que abans era Cànudes, aeroport de Cànudes, que va ser un dels primers aviadors catalans, també. Qui li diu aeroport de Cànudes? Ningú. Hi ha una avinguda al Prat doncs, que recorda doncs, les primeres aviadores i aviadors fundadors de l'aviació al Prat, quan hi havia quatre aeròdroms, tiempos ha, eh? I se'n recorden, avui dia preguntes, de qui és l'avinguda de Pepa Colomer? Qui era Pepa Colomer? Doncs Pepa Colomer era la primera dona, una de les primeres pioneres aviadores a Espanya, i era de... Bueno, tenia precisament... feia feina als diferents aeròdroms del Prat.
Per això no s'ha venido arriba.
Home, pobra Montserrat... És que em sap greu, perquè pobra Montserrat Caballé mereix alguna cosa que se li digui pel seu nom. Anem a, jo què sé, al teatre Montserrat Caballé. Jo què sé, per posar un exemple, eh? Yolanda, que tinguis una bona setmana.
Cuida't. Igualment.
L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
I ara què digo jo? Bona tarda, José Miguel, companys. No, estava pensant, Atocha és a Almudena Grandes, no?
Perdó?
L'estació d'Atocha, a Madrid, és Almudena Grandes, no?
No ho sé. Aquí ja m'agafes, eh?
Sí, ho és, ho és.
La canal
és
em dona,
sí.
Em dona la raó, clar.
Sí.
Atocha, escolta, l'estació d'Atocha, l'AVE i Patocha.
Són ja homenatges de boca petita, em dona a mi la sensació. Que em permetin, eh?
Sí, però el que passa és que, en el cas de... Jo, us entenc, eh? T'entenc el que dius, però és un comienzo. És una manera de començar.
Sí, però...
Després, a part canviar, però ja és un començament, ja... Que no ens hem oblidat de Montserrat Caballé.
El Barça juga a Cádiz.
Sí. Torna la... El que passa és que és una jornada de Lliga Interchampions, perquè venim del Paris Saint-Germain i qui vulguis que no fa com el Jorge Martínez, que no pensa en el Cádiz-Barça, pensa en el Paris Saint-Germain-Barça o el Barça-Paris Saint-Germain del dimecres vinent o del dimarts vinent a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, i és per això que aquest partit d'Interligues molesta una mica.
No, Xavi, avui... Jorge Martínez és el nostre tècnic, el nostre realitzador, i pensa en això perquè li toca treballar.
No havia vist aquest matís d'agafar les maletes i pujar cap a Montjuïc. En tot cas, recordem, sense Cancelo, sense Lewandowski, sense Íñigo, que van forçar la cinquena groga perquè el proper després del Paris Saint-Germain és el Real Madrid, s'havia volgut una mica que la gent aterrés a la realitat a la roda de premsa i un moment, El que compta ara són els 3 punts de Càdiz i després ja pensarem en l'altre.
Si volem realment lluitar fins al final per aquesta lliga, cosa que està realment complicada i difícil, però no tirem la tovallola, és demà. És demà, demà és un partit clau. Si demà fallem, pràcticament el clàssic ens servirà de poc.
Vulguis que no, apunta a alguna rotació al 11 inicial blaugrana. Recordem, Gundogan està amb 4 grogues i ha jugat molt. Si veu la cinquena groga, es perdria el partit contra el Madrid. Vaja, jo posaria la travessa que Gundogan no juga al... No diré el nuevo Mirandilla, diré el viejo Carranza. Que Gundogan no jugarà al viejo Carranza. Això pel que fa al Futbol Club Barcelona. El Girona, recordem, demà a les dues visita el Metropolitano, l'Atlético de Madrid, pendents d'aquestes molèsties que té Sigankov i que el fan ser dubte, tal com va confirmar ahir Mitchell Sánchez en roda de premsa. I escolti, avui tenim un partidàs a segona divisió. No diré la mare de tots els partits, però tenim un Leganés espanyol. Torno a dir.
És un gran partit, eh?
Si l'Espanyol fos capaç de guanyar a Butarque, de guanyar el camp del líder, dinamitaria la Lliga de Segona i posaria molta base tangible per pensar en un ascens directe.
Sí, sí.
L'empat? Jo el signo. Jo sé que molts pericos no, però jo el signaria i la derrota, evidentment, no. Recordem, des de 8:15 de la tarda, Tiempo de Español amb Javier de Haro explicant les incidències d'aquest Leganés espanyol, que també entraria al Tiempo de Juego per internet amb Eri Frade. I escolti, molta cosa poliesportiva. Tenim un Asbel Villermán Barça a l'Eurolliga de bàsquet, que és interessant, perquè el Barça acabarà la fase regular en quarta posició.
Guanyi o perdi, no?
Guanyi o perdi, sí. I ha d'esperar el que passi al Olympiacos Fenerbahçe per saber el seu rival. I a més de tot això, Copa del Rei de Waterpolo, el Barça d'handbol, que està a tocar del títol de Lliga, i estem pendents, minut a minut i hora a hora, de la situació física de Rafa Nadal i de Carlos Alcaraz, perquè, recordem, se'ns apropa una nova edició del torneig Compte de Godó de tenis.
Seria el què, no?, en tot cas, a veure que com estan físicament per poder participar o no. De fet, Nadal no ha garantit
si
la seva participació.
Si em permet la broma, copyright Juan Arias, seria un duro revés per al torneo barcelonès que ni Nadal ni Alcaraz estiguessin a la terra de Barcelona. Insisteixo, copyright Juan Arias. És divendres, Cruz.
Ho entenem i estic convençut que tothom entén entre mi divagacions.
Entre bromes i veres.
Aquestes bromes, perfecte. El bon amor que no falti mai, José Luis. Cuidis molt.
Gràcies, Cruz. Bon cap de setmana. Igualment. I el millor també per Rafa Nadal i per Carlos
així
Alcaraz.
Sigui, així sigui, tant de bo sigui així, eh? Doncs ja sabeu que tota l'actualitat esportiva l'ampliarem a Esports Cope quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda amb el Joan Batllori. De seguida parlarem del que passa que cap de setmana a Girona, i és que aquest cap de setmana a Girona es converteix en la capital nupcial. Nupcial. Per què? Doncs perquè aquest cap de setmana, ja que parlàvem de fires, hi ha una fira a Girona, que és la Wedding Market. Parlarem d'això. Atenció, nubis, núvies, persones que us voleu casar, teniu la vostra fira. De Wedding Market de seguida en parlem, i en parlem aquí, a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE i en facebook.com/COPE.
Lo que se ve... Y lo que no se ve.
Mirará que enfoca en el palco. No. Estaban contando Mónica que había un cierto lío en el protocolo.
Para enterarte de todo lo que pasa en el partido, tiempo de juego.
Empezamos.
Este sábado, Atlético de Madrid Girona, Mallorca Real Madrid y Cádiz Fútbol Club Barcelona.
Todo listo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Conoce Omnes. Entra en omnesmag.com, el portal con las claves de la Iglesia y la sociedad. ¿Qué dice el Papa? ¿Cómo viven los cristianos de otros países? ¿Qué relación hay entre fe y cultura? Omnesmag.com te ofrece una propuesta católica, constructiva y equilibrada. Infórmate en omnesmag.com.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis Garci. Esta semana, Encadenados de Alfred Hitchcock. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
M'enamora, que me hables con tu boca, m'enamora, que me eleves hasta el cielo, m'enamora.
de seguida parlem de núvies, però jo abans vull recordar tota la bona feina que fan a recordmotor.com amb cada quilo, eh? Recordmotor.com, perdó. Perquè si estàs pensant en comprar-te un cotxe seminou, doncs, però no t'acabes de refiar i de més, si estàs pensant en comprar aquest cotxe, doncs Recordmotor, no t'ho pensis més, no? Perquè són molt de fiar. Amb cada quilo, eh? Disposen de més de 300 vehicles revisats amb més de 250 punts. Pots pagar el comptat o escollir les condicions de financiació que vulguis, I atenció, i aquí és on dic jo que són de refiar, perquè si no estàs convençut de la teva compra, a Record Motor, amb cada quilo, tens 15 dies o 1.000 quilòmetres per retornar el cotxe sense cap cost i sense preguntes. Ja saps, visita recordmotor.com, amb cada quilo, recordmotor.com, i deixa que la gent de Record faci tota la resta. I de possibles compres de cotxes anem a casar-los. Quan hi ha unes bodes, com han evolucionat això? Són exclusives, volen que tinguin, que siguin inoblidables. Normal, és un dels grans dies pels nuvis en aquest cas. Per això Girona, demà i demà passat, es converteix en la capital mundial de les núpcies amb The Wedding Market, i a més una novetat que estan també aquest any els germans Roca. Doncs parlem amb l'Àngel Almendros, que és CEO de The Wedding Market. Àngel, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies. Molt bé, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Escolta'm, com està la situació dels casaments a Catalunya? Puja, baixa, es manté? Com estan aquestes xifres?
Doncs mira, precisament aquest any, el 2024, el sector ha sofert un creixement considerable. Després de l'època de pandèmia i de més, portàvem un temps en constant creixement i s'ha vist en el seu sumum aquest any, no? Aquest 2024 és un any boníssim, amb moltíssims casaments arreu de tota Catalunya i la veritat que és un sector que ara mateix que es preveu molt intens aquest any, aquesta temporada.
Clar, des de The Wedding Market, doncs, sou professionals de tot això, en sabeu molt bé com organitzar-ho, què fer i què no fer. Quina és la despesa habitual? Quan una parella es casa, habitualment, quant costa tot això? Quina és la despesa que destinen a tot això?
Doncs mira, actualment, sempre ho diem, no? Un casament actualment ja no és només el fet del casament com a tal, no? com a l'acte simbòlic, sinó que les parelles busquen el fet de poder fer una festa, no? un esdeveniment únic i molt especial. No? Llavors, el preu és relatiu depèn de la parella, no? Però actualment s'ha incrementat moltíssim el que és el gasto que fa la parella, no? Una miqueta en l'esdeveniment, perquè afegeix moltíssimes complements, moltíssims més detalls que el que es feia abans, no? Clar, no et sabria dir una xifra exacta, però sí que és una despesa més elevada respecte als últims anys.
Clar, The Wedding Market, de fet, estem parlant d'una de les fires més potents del sector nupcial, que habitualment, posant xifres rodones, són 15.000 visitants en les seves edicions, la que fan a Girona, Barcelona, Madrid, vull dir que és un bon cartell, no? Com ha evolucionat tot això? Ara què busquen les parelles que es volen casar? Què estan buscant?
Doncs mira, nosaltres com a organitzadors de proveïdors, no?, d'aquest esdeveniment, que al final el que busquem és que la parella pugui trobar una mica tot allò que necessitaria per organitzar el seu casament, no? Realment ara les parelles, com hi ha un nivell de personalització tan alt, les parelles busquen de tot, no? Des d'un espai singular, un càtering concret, algun complement, aliances personalitzades, fins i tot arribem a tenir una caravana de tatuadors, no? Vull dir, tenim tatuatges en directe, no? Perquè hi ha parelles que fins i tot arriben a contractar un tatuador el mateix dia, no? Coses super rebuscades o coses super originals que fan que aquell esdeveniment sigui totalment únic, no? O sigui, un esdeveniment molt especial. No?
És a dir, és pràcticament en plan gourmet, allò de casar-se, volem una cosa molt exclusiva, més que exclusiva, original també, no? Molt que la gent ho recordi, com parlaves al principi, un esdeveniment gran i per recordar.
Correcte. Al final, l'objectiu de les parelles és fer una festa molt especial, molt única, i per sort, la veritat que tenim moltíssimes empreses enfocades en el sector nupcial que fan una feina increïble i ofereixen uns serveis espectaculars, no? I nosaltres, com a The Wedding Market, al final el que fem és juntar tots aquests professionals que són increïbles, que treballen genial, i busquem aquelles parelles, no?, que es casin i que realment puguin venir a l'esdeveniment i gaudir d'un cap de setmana únic, no?, amb multitud de professionals que donaran el millor servei pel seu casament.
Mira, parlem dels proveïdors, com parlaves, de Wedding Market, que habitualment el que trobarem a partir de demà a Girona, demà i demà passat, dissabte i diumenge a Girona, seran, per exemple, proveïdors diferents d'àpats, de serveis d'àpats, de serveis audiovisuals, la cocteleria, la rebosteria, l'animació, la moda nupcial, la il·luminació, els viatges, la joieria, els detalls, la papereria... És a dir, reunirem en un sol lloc un munt de proveïdors per tenir totes aquestes idees, aquestes maneres de fer les coses. A més, Àngel, en aquesta edició els Germans Roca també s'han apuntat.
Sí, correcte. Una de la filosofia de The Wedding Market és, evidentment, sempre dur a terme aquest esdeveniment en espais exclusius, únics, no? Perquè al final nosaltres el que fugim és el concepte de la fira convencional, no?, del recinte ferial. Llavors, de la mà, en aquest cas, a la ciutat de Girona, vam tenir l'oportunitat d'anar de la mà del Germans Roca en el seu espai, en el Mas Marroc, que és un espai espectacular, amb una cúpula preciosa i una zona exterior increïble. I al final la idea és que la parella no vingui únicament a un recinte ferial a buscar proveïdors, sinó que vingui a un esdeveniment on el lloc és espectacular i on hi hagi música en directe, gastronomia del Germans Roca i d'altres i unes food trucks. D'alguna manera busquem que sigui una experiència per a l'assistent, no?, i que pugui gaudir d'una jornada on pugui trobar proveïdors, però gaudir de d'un dia especial i amb música en directe i que sigui algú diferent, no?
Doncs Àngel Almendros, CEO de The Wedding Market, escolta'm, que gaudim aquest cap de setmana a Girona amb aquesta edició de Wedding Market.
Pues moltíssimes gràcies a vosaltres i tant, esperem a totes les parelles de la zona que vulguin venir i encantadíssims.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hola Enriqueta, estoy muy contenta. Ya he terminado el plan 1-2-3 y he adelgazado 7 kilos. Incluso os he recomendado. Si lo necesitara, ¿podría repetirlo otra vez?
Puedes hacerlo hasta 4 veces al año porque limpias, regeneras y adelgazas. Apto para hombres, mujeres y todas las edades.
Y lo consigues en 3 semanas. La primera semana, sobres de piña.
Depuras, desintoxicas, te deshinchas, ya bajas 2 tallas.
La segunda semana, sobres de naranja.
Renuevas y regeneras, la barriga desaparece.
Y la tercera semana son cápsulas.
Adelgazantes, reductoras, bajas de 3 a 7 kilos. Llámame 650-51-52-53.
No son batidos, es natural, con registro sanitario, muy económico y lo vas a recibir sin gastos de envío. Solo hay que llamar al 650-51-52-53.
Y los tratamientos detox, lipo, drena, más 5 parches reductores gratis con tu plan 1-2-3. Llámame 650-51-52-53.
Con el plan 1-2-3 lo vas a conseguir en solo 3 semanas. 650-51-52-53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma.
Anem a parlar de cinema, anem a fer unes quantes recomanacions de pantalla petita, pantalla gran, de totes les pantalles, amb el... Val, Taisankao. Taisankao, com estàs? Benvingut.
Hola, bona tarda, Josep Miquel Creus, com estem?
Molt bé, doncs sempre mirant-te perquè ets una de les poques persones que veig que veu coses realment increïbles, eh?
Molts fronts oberts tinc
avui. Sí, sí, avui. Molt bé, i avui què tenim? Per on vols començar? Per quin d'aquests fronts vols començar?
L'altre dia vaig tenir un rifirrafe a l'antiga red social anomenada a Twitter. I a,
home, un pou d'oli.
I avui, sí, doncs...
Ha canviat el nom, però a la bilis no.
Jo soc com, jo soc com un bui. Jo vaig al trapo, entro al trapo, i em vaig tenir un rifirrafe amb un senyor que va tuitejar o va posar un post que deia que ara arriba, s'apropa al Festival de Cannes,
sí,
i el George Lucas rebrà una Palma d'Or honorífica. Sí. I aquest senyor deia que, doncs, que el George Lucas, doncs, no entenia el perquè d'això, pues, que era una persona que només li interessaven els calés i que, doncs, a l'art tant se li en feia. I jo vaig sortir a defensar el George Lucas, doncs, exaltat.
La gran pregunta és a quina producció cinematogràfica no li interessen els calés.
Home, clar, a totes.
A totes. I fins i tot aquelles que perden diners, sí, que poden ser un cinema més experimental, més, sí, així, fins i tot aquestes serien molt interessant, sí, o estarien encantades d'interessar-li els calés, però a grans produccions, i jo és el que estem parlant d'Indiana Jones, estem parlant de Star Wars, estem parlant d'aquestes coses. Sí. Ojo peligro, eh?
Bé, doncs anem amb una recomanació d'una sèrie que, sí, podem trobar a Netflix, i es diu Antracita.
Se pone loco este lugar. Hace 30 años una secta se mudó aquí y los encontraron muertos adentro.
Mi papá investigó la secta, volvió hace una semana y lo secuestraron al parecer.
Bé, i això, bàsicament el trailer deixa una pista de què va, no? Va una, sí, qüestió de...
Una secta.
Sectes, clarament, no?
Una secta. Això és una minissèrie de 6 episodis, de cada episodi, doncs, uns 50 minuts, més o menys, d'origen francès, dirigida pel Fanny Robert, Maxime Berterny i Mehdi Kouabat, que ens explica la història d'una secta localitzada a una població del sud de França que als anys 90, a l'any 94, doncs, va tenir un suïcidi col·lectiu, però ens sembla que encara hi ha gent d'aquesta secta, doncs, que està a les ombres, a l'ombra, i que avui en dia, doncs, estan esperant el tornament d'un messies. I ha desaparegut un policia i la seva filla l'està buscant.
Sí.
Doncs una sèrie, doncs, espectacularment ben rodada, amb unes imatges, doncs, amb drons dels paisatges nevats i muntanya, i molt bé.
Està ben feta, és una bona
molt
producció.
Molt ben feta,
no?
Però sí, té un problema, és que els protagonistes, especialment la dona protagonista, són insuportables.
Per què?
Són inaguantables. Té una verborrea doncs, que no para de xerrar i de demostrar lo intel·ligent que és.
Però això és una qüestió de guió, pobre, no?
Sí,
pobreta, que...
sí, però clar, però és que...
El prota...
Però hi ha un límit, no? O sigui, pots fer això, doncs, amb elegància. Per exemple, ho van fer amb la sèrie Sherlock, la sèrie amb el Benedict Cumberbatch, que el Sherlock Holmes, doncs, és un personatge a vegades inaguantable per la seva demostració de la intel·ligència, però és que aquí és excessiu. I, a més, també és una sèrie que està molt ben feta i té força pressupost, però també s'esforça moltíssim en agradar. Doncs fent piruetes amb les càmeres que no venen a to. Dius, per què fan això? Doncs simplement per demostrar que poden fer-ho. I és una sèrie on són una mica ambivalent. La trama està bé, és una mica, barreja una mica de comèdia, tira cap a l'ofosca quan es desenvolupa, però és una sèrie, doncs, regular, eh? Formalment molt bé, però de contingut regular.
Bé,
ens anem ara amb una excel·lent gran sèrie,
sí,
que a mi, doncs, em sorprèn molt que m'agradi a mi mateix, i estem,
sí,
parlant...
Sí, perquè, escolta, tens un nivell, sí, que...
Sí. Estem parlant de la segona temporada de Machos Alfa.
Escolta, és molt bona, aquesta.
És boníssima. Doncs la trobem també a Netflix.
Lo llaman de construcción de croqueta. Esto ya no es una croqueta. Es otra cosa. Pues así me siento yo.
Mis colegas y yo hicimos un curso de deconstrucción de la masculinidad.
Anda, mira, otro aliado.
¿Sí?
Aún estamos asentando los conceptos.
Venga. ¿Me quieres hacer un test de alcoholemia antes de echar un polvo?
la pareja heteronormativa.
Jo vaig veure la primera temporada.
Has vist la primera?
Sí, em va agradar molt.
I no has vist encara la segona?
No, la segona encara no.
Doncs és espectacular.
Però he rebut molt bones crítiques de les persones que l'han començat a veure, eh?
Sí, sí, i jo sóc un d'ells també.
Ja veig, molt bé.
A més, és molt curiós, perquè segundes partes nunca fueron buenas, doncs la segona temporada és potser millor encara que la primera. Si et va agradar la primera, aquesta és increïble. Ja saps que a vegades doncs, la segona, doncs això, doncs no baixa el nivell. No, puja el nivell.
Per les persones que estiguin despistades, de què va aquesta sèrie, Macho
doncs,
Salfa?
Doncs quatre amics que doncs, són més o menys el macho alfa de la societat, homes doncs, que tenen molta testosterona... Ja sabem una mica, no?, la imatge de lo que és el macho alfa, doncs fan un curs de construcció per conèixer una mica doncs, el seu costat femení, el seu costat més sensible. Los hombres també lloren de parlar dels sentiments i de respectar també doncs, a la resta de la societat, especialment a les dones. Una sèrie doncs, és divertidíssima i jo per mi és de les millors comèdies espanyoles dels últims anys. Per exemple, agafa una mica del vodevil, això de jo entro per una porta i tu surts per una altra i jugam amb les trames paral·leles dels quatre amics, que cadascun té el seu problema, però ho fan d'una manera mil·limètrica, els actors estan espectaculars. A la segona temporada apareix també, per exemple, el Carlos Areces,
sí,
la Cayetana Guillem Cuervo, el Juanjo Puig Corbé...
Sí.
I a més, agafen tot de temes d'actualitat, a la primera ja ho feien, però ara encara més. Per exemple, parlant del frau de llei amb gent que vol canviar de sexe, doncs, fins a on arriben els límits, amb l'assetjament sexual a la feina...
Juguen amb tot això,
l'educació sexual als fills, sí, el que és la responsabilitat sentimental, etc. És un 10, eh? Un 10.
Molt bé, doncs Machos Alfa Netflix.
I a més, dirigida per una dona, la Laura Caballero.
Molt bé, i com acabem?
Doncs acabarem amb una pel·lícula que això és ja, per mi, la millor comèdia que he vist també els últims anys, divertidíssima.
Sí que vens, avui vens sí, molt positiu, eh?
Sí, és per plorar de riure.
Estàs bé? Et passa alguna cosa? Estàs bé?
És la primavera, que la sangre...
Ah, deu ser això, que és la primavera, avui estàs florit.
És una pel·lícula
sí,
d'origen canadenc, imagina't, que...
Comèdia d'origen canadenc.
Comèdia d'origen canadenc, en blanc i negre, muda. En blanc i negre i muda. I
massa que, positiu venies tu, eh?
I que rendeix tribut a les pel·lícules del Buster Keaton, del Charles Chaplin, per exemple, em surt en anglès, el Golden Rush,
Perdó, és que em surt en anglès. Som gafapastes...
La quimera de l'oro.
Ens costa molt traduir... Sí. Els que estem acostumats a veure pel·lícules originals amb títols originals, ens costa molt. Ja, t'entenc perfectament. A mi això em passa amb el tailandès.
Fan tribut amb això, a les pel·lícules del Buster Keaton, del Charles Chaplin, però ho fa amb el to de South Park i també, sobretot, recorda molt a les pel·lícules del Correcaminos i el Coyote. Ho fa... éssers humans, però el que fan el coyote és un senyor que vol caçar
el Correcaminos.
Castors, però el Correcaminos el substitueixen pels castors.
Sí.
Els castors són senyors que van disfressats de castors amb unes disfresses agafades d'un tot a 100,
sí,
i amb efectes digitals. Una pel·lícula de baix pressupost, però que es resol amb molta imaginació. I, doncs...
Com es diu?
Es diu Cientos de Castores. Cientos de Castores. El tràiler és mut, és només música. O sigui,
sí, no posem tràiler.
No podem posar tràiler.
He vist el tràiler, de fet me l'has ensenyat.
El tràiler no fa justícia.
He de dir que m'ha fet gràcia. He d'admetre que m'ha fet gràcia.
Fa bona pinta, però és que la pel·lícula és molt millor, moltíssim millor. I, o sigui, jo... He plorat de riure i, sobretot, si l'heu de veure... Jo la vaig veure sol i plorava de riure. Segurament m'escoltaven des de l'edifici de l'edifici d'enfront, però si la veieu amb amics, això és una catarsis. O sigui...
Molt bé. Doncs és unes bones recomanacions que tenim.
I la podeu trobar a Filmin.
A Filmin. Molt bé. Cientos de Castores, no?
Cientos de Castores a Filmin és una comèdia de culte. T'asseguro que quan la vegis o quan coneixis algú més que la vegi, segur segur que parlareu d'ella.
Tyson Cao, gràcies, que tinguis un bon cap de setmana.
Igualment.
I acabo dient, acabo recomanant una obra de teatre. Atenció, prepareu-vos, perquè el 17 d'abril, del 17 d'abril al 12 de maig, un espectacle màgic, emocionant, deliciós, Ramon del Valle Inclán, a través de don Ramon Gómez de la Serna, oferirà aquesta obra imprescindible. Està creada pel Xavier Albertí, interpretada a la música en directe al piano per la Maria Molina. Del 17 d'abril al 12 de maig al Teatre Poliorama. Arribem a les dues i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz, que acabin de passar un bon cap de setmana.